Què tal, Jordi?
Ara posarem aquella... si ens ha agradat aquesta cançó o no històricament, perquè és una cançó històrica, aquesta, no?
Ho és, en efecte.
A tu et va agradar?
Sí, a mi m'ha captivat sempre. L'he trobat una cosa especial, una cançó única, amb un encant difícil de definir, però que per mi el té.
Tu mateix?
A tu, Jordi, t'agrada?
No.
No?
A mi tampoc.
Aviam, una pregunta. Aviam, si no t'agrada. A mi m'ha agradat... Però reconec que va ser un hit. No, va ser una bogeria.
El que passa és que...
I agradava a tothom, és veritat, agradava a tothom.
Jordi, no vols dir que també hi ha una part de tírria que li tens? Perquè, de fet, és una cançó que s'ha agafat com a emblema d'aquella felicitat, de vegades... Una mica, no?
Home, quan va sortir, va ser un impacte, home.
Sí, i tant, que va ser un impacte. I tant, molt impacte, perdó. Potser que no parlem en clau, no?
Ja, va.
Arnau, fot-li.
Bé, doncs som-hi, ni més ni menys que aquesta peça a capella. Doncs bé, el cert és que ara... he dit aquí a totes les veus doncs, que era una peça que m'encantava i en efecte és així, perquè després de sentir-la, diguéssim, com a banda sonora del temps, no? Aquestes peces que ressonen i mai t'hi has fixat i t'hi has abonat directament, ho he fet per aquest anàlisi i la veritat és que m'ha sorprès gratament. És una peça que té peculiaritats, que té elements, que té curiositats interessantíssimes. La primera d'elles, com bé comento, aquest Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin és una cançó feta a capella. I és la primera cançó, de fet, que va arribar a número 1 de les llistes, sent una cançó estrictament a capella, que vol dir ni més ni menys que cantada única i estrictament amb la veu, és a dir, no hi ha instruments més enllà de la veu humana. I precisament aquesta paraula de capella, en el seu sentit originari, ens refereix precisament a allò que gairebé intuïm, que és una capella, és a dir, a capella fa referència a aquella música que era cantada a les capelles. Precisament per això he fet una recerca, diguéssim, per entendre d'on prové aquest tipus de cant, d'on prové la concepció de la música contemporània i sobretot com ha estat l'evolució d'aquesta manera d'entomar aquest flux sonor que hem anomenat música i per això ens hem de remuntar exactament al segle V després de Crist, ni més ni menys, amb aquells primers cants primitius de la litúrgia cristiana que s'anomenaven cant gregorià. Aquest tipus de manifestacions musicals s'interpretaven a través d'allò que tècnicament es diu monodia, és a dir, una sola, avui en direm melodia, no? És a dir, simplement una línia vocal, habitualment poques paraules sobre les quals en les vocals doncs s'hi feien molts melismes, que és aquests salts intervàlics que pugen, baixen, etcètera, etcètera, però era simplement aquesta línia vocal que no tenia res més que ella mateixa, s'expressava en la seva solitud, en la seva nuesa absoluta. Evidentment això ràpidament, entre cometes, durant 500 anys es va anar fent més complex i van començar a aparèixer el que es va anomenar la polifonia, és a dir, ja no només era una sola veu sonant estrictament en la seva solitud, sinó que es van començar a sobreposar altres veus i van començar a aparèixer elements com, diguéssim, de més complexitat musical i, per tant, en certa manera, doncs també més bellesa, i a partir d'aquí la música va evolucionar moltíssim i gairebé, diguéssim, 1000 anys després d'aquesta peça, doncs trobem coses ja fetes des d'una complexitat musical absolutament extraordinària. Aquesta peça és un motet d'un compositor del Renaixement, en aquest cas Palestrina, i en el qual doncs, ja hi veiem aquesta utilització de diverses veus que entre elles es van remesclant, es van fusionant, van confluint, van trobant punts de contacte, de distensió, etcètera, etcètera. Però encara faltaven uns quants anys perquè això agafés la solidesa que va agafar finalment amb ni més ni menys que Johann Sebastian Bach. En aquest cas, vull posar aquesta peça, un coral de Bach del segle XVIII, sobretot per explicar que al llarg d'aquesta evolució històrica, el que va fer la música va ser trobar mecanismes per funcionar, és a dir, maneres de fer funcionar aquest material acústic, que és la música, i trobar doncs, els intervals, els àmbits de tessitura on s'abarcaven les veus, etc etc. I diguéssim que Bach va definir molt bé precisament aquesta qüestió de l'harmonia homofònica que ha acabat derivant en la música, diguéssim, contemporània, en l'utilització dels acords i coses similars. Aquest cas de la música vocal la reprendrem després quan parlem directament de la retransmissió de la peça, perquè en efecte la cançó parteix d'aquests principis, però també d'un altre principi creatiu que a mi em té entusiasmat des de temps remot i que durant, diguéssim, sobretot el romanticisme va desaparèixer, però que ara en la contemporaneitat ha tornat a aparèixer i sobretot va tenir la seva època d'esplendor durant el segle XVIII, que és ni més ni menys que la noció de divertimento. Happy és precisament això, és a dir, és una peça intranscendent, segurament innecessària, supèrflua, feta pel simple fet d'entretenir-nos, però malgrat això és una cosa absolutament satisfactòria. I en aquest sentit diria que és ni més ni menys com una copeta de cava abans d'un àpat o en una festivitat. No és una cosa que podria no ser-hi, en efecte, però que quan hi és ens satisfà normalment i aquelles bombolletes que ens fan pessigolles doncs són una cosa desitjosa, és així. Així que bé, ara passarem a la retransmissió de la peça, sobretot fixant-nos en aquests elements que he comentat. És una peça creada únicament amb la veu, és a dir, tot el que sona està emès, diguéssim, a través de la boca de Bobby McFerrin. Totes i cadascuna de les notes que hi apareixen són fetes per ell, tant si interpreta la part de baix, en una tessitura, òbviament, prototípica del baix, escoltarem en l'àmbit greu de la música, sobretot utilitza un tipus d'onomatopeia, dum-dum-dum, que potencia aquest tipus de música. Llavors hi ha un parell d'elements intermitjos que serien equivalents a l'harmonia, en el cas del rigui, com és aquesta peça doncs, de la guitarra o del teclat, que estarien en el mig de l'harmonia i utilitza qüestions com cuc-cuc-cuc-cuc-cuc, coses similar a aquesta, i llavors hi ha pròpiament la melodia, en aquest cas interpretada primer per un xiulet i després per la veu humana. Veurem com, en efecte, transmet realment aquesta lleugeresa, aquesta intranscendència, aquesta passivitat, tranquil·litat, d'una manera encomanadissa i, des del meu punt de vista, absolutament reeixida. Així que som-hi, anem a fer la retransmissió de Don't Worry, Be Happy. Si ens escoltem, podem definir els elements. Hi ha el baix, la part harmònica al mig, cu, 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 i el xiulet interpretant la melodia en aquest cas. Aquí apareixen dos xiulets fent una relativa polifonia homofònica. I atenció, perquè ara comença, entre cometes, la veu, però és que ja havia començat abans, comença la veu parlada. Una veu que encomana precisament aquesta despreocupació. Tot l'exhibicionisme està en l'acompanyament. I ens diu, aquí teniu aquesta cançó que he escrit i que tindreu ganes de cantar nota a nota, perquè en efecte totes i cadascuna de les notes són cantades. Be happy. I atenció ara, la reexposició de la melodia que a l'inici ha començat amb un xiulet, ara amb una veu absolutament sofisticada, d'una gran expressivitat. Be happy. Don't worry, be happy. Fixem-nos sobretot amb la diferència de la veu cantada i aquesta veu gairebé mig parlada, mig recitada, que és d'una passivitat absoluta cantada des del sofà, des d'aquesta existència plaent. Segueix interpretant la part melòdica amb la veu. Atenció que aquí hi haurà un element subtil, però per mi extraordinari. Una trompeteta allà al final. Hem de recordar que Bobby McFerrin és un músic de jazz i per tant sempre tenia aquesta connotació amb la improvisació, amb la capacitat melòdica dels instruments, i el seu instrument és la veu i per tant ens obsequiava amb aquest tipus de proeses absolutament extraordinàries. Look at me, I'm happy. Un altre cop la melodia, aquesta encomanadissa que ens connota felicitat, ens connota despreocupació absoluta. Interessant fer una reescolta per escoltar sobretot la línia de baix. És una proesa el que passa aquí, que sota sempre passa una mica desapercebut, però la veritat és que el que va fent en aquesta línia, com sempre en els cas dels baixistes, doncs relativament desapercebuda, però que fa una feina extraordinària.
got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile.
Aquí va anomenant coses, diguéssim, d'aquesta proposta vital que, segons sembla, tenia una inspiració en un guru hindú. La qüestió és, més aviat allò que ens diu directament, és com ens ho està dient, en quina manera ens encomana aquest tipus d'actitud, què fa allò en la música en nosaltres, què és allò que fa la música en nosaltres. I la cançó ja ho ha dit tot, i a partir d'aquí es limita simplement a reexposar aquesta melodia fascinant, d'altra banda. I el que farà és, precisament, anar doblant a través d'una polifonia vertical aquesta melodia, sumant-hi veus, sumant càrrega expressiva a aquest final. I per mi, veritablement, el sentit d'aquesta peça és aquest. És a dir, com hem observat abans, la música, entre cometes, es pot considerar que neix de la veu. A partir de la veu evoluciona, apareixen els instruments allà on ja la veu no pot evolucionar. I finalment Bobby McFerrin el que fa és retornar la música a la veu humana, però amb tot el coneixement adquirit a través dels segles amb l'utilització dels instruments. I en definitiva, com deia a l'inici, és un simple divertimento, però capaç de fer coses meravelloses. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
Puc fer una pregunta d'inútil, musical? Això que es grava amb diferents capes?
Exactament, això, la tecnologia ha possibilitat aquest tipus de coses. Això, abans de la gravació, era impossible. Necessitaves un seguit, un cor, no?, per interpretar aquesta peça.
Sí, com es diu allò que... Allò que hi ha gent que ho pot fer... Que,
bé, exacte,
que és que una mateixa persona pot arribar a...
Hi ha cants mongòlics que el que fan és que han evolucionat, diguéssim, fer ressonar els harmònics de la veu, de manera que... gairebé, entre cometes, diríem que una sola persona pot emetre dues melodies a l'hora. Mm. Sí. Però no més de dues. Ja.
Avui dia, pel jovent, que ens escolta...
Pel jovent.
Que és un món... Hi ha alguns youtubers que són... Una en concret, hi ha una noia, em sembla que és anglesa, que ho porta a l'extrem, el tema aquest, i s'ha posat com de moda, com d'altres coses que es posen de moda a YouTube. Yeah. Però sí, bé, d'aquí... És una cosa curiosa, però va, d'aquí a poder cantar, diguem-ne... Amb harmonia, el que vulguis.
En aquest cas, és això, és a dir, la tecnologia musical i de registrament ha possibilitat això, és a dir, aquest senyor, de la mateixa manera que feia Queen, anava gravant-se un cop rere un altre i anava solapant les capes, de manera que ell mateix va construint una peça musical a través de la seva pròpia veu.
Però tingueu en compte que aquest senyor, tot el disc que va publicar, o n'ha publicat més, són a capella.
Exactament.
Tios, munta un curro. I jo amb aquesta cançó he tingut sempre un tema, i és que m'ha transportat a la pel·lícula el llibre de la selva.
Ah?
Crec que és una cançó que quadraria perfectament amb el Balú cantant-li al Mowgli.
Feliz, no? És el...
Sí, però que aquesta cançó podria integrar-se a la banda sonora del llibre de la selva perfectament sense cap tipus de problema.
Exactament. Diria que a part de la qüestió pròpiament temàtica de la positivisme, diguéssim, en allò de l'actitud, també és una música d'arrel afroamericana,
sí,
no?
Clar,
en aquest sentit. Per tant, diríem que aquesta música gairebé té aquesta voluntat en la seva essència i és inherent en aquesta manera de prendre's la vida, de cantar-la, d'expressar-la a través de l'art.
I també de que va aparèixer un moment en què no hi havia res més que s'hi assemblés i per tant li va funcionar a Paula.
11:35, don't worry, be happy.